Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 9:15 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
El 9 de maig és el Dia d'Europa i l'any 2020 la Neus Pociello, membre de l'equip Plusvàlua Dones, la nostra representant a Nacions Unides, com jo mateixa, vam tenir el goig de participar com una de les més grans expertes en gènere d'Europa, en connexió amb el Parlament Europeu via la plataforma Fem Europa. L'anàlisi de les dades obtingudes, els 4 grans impactes a nivell europeu del Covid-19 per raó de gènere són, en primer lloc, hem de tenir clar també que hi ha una oportunitat, l'oportunitat de revaloritzar les feines de cura. Ha quedat clar que sense cura, sense salut, el ser humà no som res. S'ha evidenciat la crisi de les cures, diferenciades, això sí, entre les retribuïdes i les no retribuïdes. Els sectors professionals, sanitaris i de cura és el sector amb més bretxa salarial a nivell europeu. I en el sector de cures i treball domèstic, aquelles que no són pagades, ja abans del Covid, les dones feien 3 cops el treball més que els homes a casa. Actualment, malauradament, ha augmentat. L'altra gran conclusió de les dades és referent a la violència de gènere. L'augment a tot el món, no només a Europa, a tot el món de la violència per raó del confinament. Les dades ens diuen que França el 32% d'augment i Alemanya d'un 10%. Aquí a casa nostra encara no les tenim actualitzades. El que s'ha demostrat és que hi ha a nivell europeu una falta de finançament de serveis bàsics i de refugis. El conveni d'Estambul estableix una sèrie de places per refugis, per cases d'acollida per les víctimes de violència de gènere. Bé, doncs ha sortit a la llum arrel del confinament que a nivell europeu només tenim el 40% d'aquestes places, el 40% que estem obligats pel conveni d'Estambul. La tercera gran conseqüència econòmica, com no, les conseqüències econòmiques són superiors a les dones. I els 3 sectors on més s'ha agreujat són el turisme, l'hostaleria i les microempreses. Capítol a part, econòmicament parlant, hem de fer del de les famílies monomarentals. Sí, monomarentals. Ha estat tan flagrant que farem un programa la setmana vinent per parlar-ne. I en quart i darrer lloc, els serveis. Els serveis de restricció, la restricció que s'han trobat en els serveis sexuals i reproductius. Perquè ens entenguem, a França i a Irlanda tot ha anat molt bé en aquest nivell. Ha sigut positiu, atenien a les consultes via telefònica i el metge venia a casa, per exemple, quan una dona patia un avortament. El que no està gens bé, malauradament, són les actuacions que han tingut Polònia, Lituània o la més flagrant de totes ha sigut Hongria, on han deixat que les seves dones, trobant-se malament o dessagnant-se a casa seva, doncs les han deixat de la mà de Déu, un apanye-se com ho pueda. Sortosament, aquí a casa nostra hem actuat bé, tenint els metges al costat. Quin orgull, quin gran orgull al nostre personal sanitari. Com us dèiem, avui ens acompanya Laura Rosillo, la més gran experta en edatisme a tota Catalunya i Espanya, conegudíssima per totes nosaltres i equip del Plusvàlua Dones. Laura, molt benvinguda i molt contenta de retrobar-nos físicament.
Encantadíssima, Mireia. Bon dia.
Molt bon dia. Com ho tenim, això? Aquesta...
Perdona que rigui, eh? No fa riure en absolut. Ho tenim molt malament. Mira, la darrera notícia té a veure amb l'alegria amb què els diaris i la televisió i tots els mitjans de comunicació han anunciat que, grandíssima notícia, ha baixat la despesa en pensions.
Ah, vaja, això sí. Vol dir que ha mort molta gent.
Efectivament. La gran notícia d'ahir és aquesta, no? Que han avaluat que el cost de les pensions per primera vegada a la història des que hi ha pensions a Espanya ha baixat el seu cost, no? I és la gran notícia meravellosa. I a darrere d'això que hi ha?
Aquí
hi ha la mort de moltíssima gent per desídia, veritablement, perquè gran part d'aquestes morts tenen a veure amb la privatització de tot el que són les residències de gent gran.
O sigui, tu creus que ve per un tema econòmic-sanitari?
Efectivament, té a veure amb això, perquè la major part de la gent que està morint per edat,
sí,
per temes d'edat, majoritàriament és gent que està a residència, no a casa seva. I a casa seva s'han confinat i, per tant, doncs, hi ha hagut el contagi, que hi ha hagut altres franges d'edat, però el contagi majoritari de gent de més de 65 anys és gent a residències.
Sí, sobretot les primeres setmanes era increïble veure les notícies.
Espectacular.
I que, malauradament, va sortir a la llum realitats d'aquestes residències.
Efectivament, perquè el model, i jo crec que a més el model és no només al nostre país, és a tot arreu, el model és un model absolutament desfasat. ¿Vale? El model de residència que s'assembla molt, i em perdonareu, però s'assembla molt a una presó, ¿vale?
Sí.
I és, en fi, està desfasat absolutament i jo crec que s'ha de revisar de dalt a baix.
Però ja dins de les persones majors de 65 anys en residència hi ha dues situacions completament diferents.
Ah, efectivament.
Clar, cal també que ho diferenciem. Una d'aquelles persones malaltes, i que per tant estan en una residència amb malalties degeneratives, i unes altres que estan bé de salut i que se'n van a una residència bé de salut relativament, però que es poden valdre per ells mateixos.
Clar, aquí està el problema, és que hem ficat el mateix sac a tota la gent gran, el mateix sac. I si hi ha alguna cosa heterogènia, és la gent gran. Vale? A mi em fa molta gràcia quan els polítics, o és igual, o qualsevol periodista i tal, parla de la nostra gent gran. Els nostres grans, no? Els nostres... Escolta, jo no sóc de ningú. Aleshores, és això, és ficar tothom en el mateix sac i és el sac, a més, del deteriorament, de la dependència i, a més, del risc de contagi. Que aquesta és una altra que ha estat absolutament tirant enrere anys i anys de lluita contra l'edatisme. Resulta que fins fa 3 mesos parlàvem en aquest locutori mateix,
sí, sí,
exactament igual, de que havia aparegut una nova maduresa
sí,
de la gent més gran de 50 anys,
que
tenia per davant. I ara, de repent, resulta que jo, que tinc 64, sóc població de risc.
Sí.
De repent m'han envellit, m'han convertit en una vella. Espectacular.
Ric per no plorar, perquè realment hi ha hagut un retrocés impressionant amb tot el que deies de la maduresa, la madurescència, aquestes persones tan fantàstiques i tan actives.
Sí, sí, que
realment
som les mateixes, eh?
Clar.
Vull dir que el coronavirus no ens ha afectat en aquest sentit, però, home, potser m'he engreixat una mica, però a part d'això no m'ha afectat ni amb la meva activitat ni amb les meves expectatives de futur. I, en canvi, per tot arreu, fins i tot, clar, jo no tinc ni clar quina és la meva franja d'anar a passejar.
Clar.
En fi, ens hem convertit de ser la nova maduresa, de ser el futur, d'alguna manera, perquè eren la nova majoria, ens hem convertit en vells.
Com quedaran ara les dades d'aquesta majoria? Seguirem?
No s'han tocat pràcticament, ha incidit molt poc, la veritat, perquè ha afectat fonamentalment a gent molt, molt gran. Sí que diuen que hem baixat uns 6 mesos en expectativa de vida, vale? Aproximadament de la piràmide famosa d'edat,
sí.
Hem perdut 6 mesos d'esperança de vida, estàvem a pràcticament 83 anys sí. i hem baixat a 82. Bueno, però en números absoluts, sí. la veritat és que no, no ha afectat molt, perquè els baby boomers són tants, que veritablement va pujant cada vegada el número de persones més grans de 55.
Des d'un punt de vista del tracte que s'ha tingut cap a aquestes persones, no consideres que l'estat tan excluïts, tan tancats, considerats d'alt risc, n'hi han hagut molts que han envellit? Però refereixo psicològicament, eh? O sigui, tu ara estaves comentant, jo he seguit portant el mateix ritme, d'acord, però parlem a partir dels 70 anys, Laura. Aquesta reclusió tan gran a casa, el no poder parlar amb gent, el no poder-se veure... Com, tu que ets la més gran experta, com ho veus? Quina valoració em fas?
Efectivament, hem envellit de cop. Claríssim. I ho dic en plural perquè, a més, a veure, jo només dir-te que una de les meves pensaments recurrents era fer números i analitzar si em sortia a compte o no jubilar-me anticipadament. Vale? Sí. Per un tema econòmic, purament. Però, clar, associes jubilació amb una sèrie de coses, vale?
Sí,
que
sí.
no entraven en el meu plantejament vital. No entraven fa 3 mesos.
Sí, sí,
i aleshores,
sí, sí.
imagina, en el meu cas, que tu saps que...
Puc realment confirmar el que està dient la Laura, perquè a les 2 primeres converses telefòniques que vam tenir versaven sobre aquest tema. La Laura m'estava explicant els números i la situació i pensant en aquest... envelliment.
Efectivament. I el que està clar és que la gent que no està jubilada en aquest moment s'ho està plantejant, i una altra cosa encara més greu amb gent sobretot de la meva promoció, de la meva generació. Estic parlant de persones més grans de 60. I és que s'estan plantejant si tornar o no a treballar.
Clar, s'ho plantegen ells o ho planteja l'empresa, Laura?
Les dues coses.
Val.
Per les dues bandes. O sigui, saben perfectament que quan acabin els ERTEs i comencin els ERES, sí. o els EROS, millor dit, aleshores els primers que cauran seran els més grans de 55 anys, com ha passat a l'anterior crisi, exactament igual. Aleshores, abans de que m'ho plantegin, m'ho plantejo jo mateixa, no? A veure si m'avanço i aleshores planifico d'una altra manera el meu futur professional abans de que em facin fora, no? I per part de l'empresa, fent exactament, aquí fem fora, aquí com reduïm, i està claríssim. Per on es reduirà,
Aleshores, Laura, ens estàs dient que econòmicament parlant i des del punt de vista laboral farem un salt enrere de més de 10 anys.
Bastant més de 10 anys.
Déu-n'hi-do.
Desgraciadament, o sigui, a veure, jo una cosa que vull dir positiva, sí. i és l'anterior crisi del 2008, la crisi sí. del 2008, va ser una crisi financera, purament sí. financera. Aquesta és una crisi que afecta justament a les persones.
Clar.
I en aquest sentit, jo agraeixo d'alguna manera que les mesures que s'estan prenent tenen a veure amb l'economia de les persones, sí, no de les empreses, exactament. I això és d'agrair, això és d'agrair, perquè afortunadament jo sóc autònoma i he pogut accedir a un ERE i d'alguna manera doncs he sobreviscut aquests mesos sense feina, sense sí, cap sí. encàrrec, i he sobreviscut.
Bueno,
vale?
com tots els autònoms, no ens enganyem. Clar.
Efectivament, tinguin l'edat que tinguin.
Sí, senyora.
Però això era impensable fa 10 anys.
A
l'anterior crisi era impensable doncs aquesta cobertura, diguem-ne, de lo que era l'atur o lo que era el deixar de treballar. Vale? Afortunadament, jo crec que les mesures que s'han pres tenen a veure amb les persones, i això és molt d'agrair. Però què passarà quan acabi justament a l'estat d'alerta? No? El tema és, durant l'alerta, molt bé, en el moment en què es tanquin, diguem-ne, els ERES,
sí.
això serà la guerra, directament per justament reduir plantilles. Vale. A veure, jo una de les coses que estic començant ara a treballar amb les empreses sí. i treballar en general és, escolta, molta de la feina que es feia fins ara es pot fer justament de forma remota.
Sí.
Comencem a treballar temes de treball flexible, de reducció horària, de repartiment d'una posició entre diferents persones, mesures que tenen a veure també afectar, diguem-ne, el que és la gestió de l'edat.
I tant, completament d'acord, perquè ara és el moment de combinar a l'autèntic teletreball, no el que en parlàvem al principi, perquè teletreballar amb criatures no és teletreballar, sí, que no ens la colin, per això us ho deia, però és el moment de totes aquestes mesures que ens porta el Real Decret Llei del 6 de març del 2019, amb tot el que és les mesures d'igualtat de gènere per les empreses i per la diversitat, doncs justament compatibilitzar el teletreball amb la flexibilitat horària, perquè està més que demostrat que no calen aquestes 8 hores presencials, que una persona teletreballant des de casa, si no té a ningú a qui cuidar, aquest tema és molt important, amb 4 hores, 6 hores, rendeix moltíssim. Doncs anem a donar veu també ara a Neus Pociello, presidenta de la Fundació Aroa, i Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada, mediadora i experta en les bones relacions. Molt bon dia, ben trobades, Neus i Maria Eugènia.
Bon dia, Mireia, bon dia a totes.
Neus?
Molt bon dia.
Molt bon dia. Com veieu el tema que estem parlant de l'edatisme? Neus, tu que ets precisament especialista en el tema, a Fundació Aroa és una de les vostres branques?
Doncs realment penso que em sumo absolutament a el que estàveu dient, perquè hem vist una vulneració de drets pues, molt flagrant. Penso que tot aquest grup, no?, que n'hi diem persones grans i és nuestros mayores, com deia la Laura, sí, i a vegades inclús, no?, els avis i àvies de Catalunya, que jo sempre penso, dic, potser n'hi ha que no tenen fills i filles, vull dir que aquesta visió, no?, infantil, doncs que la seva veu, no?, que la seva experiència estigui directament presa en compte, no?, en l'espai de presa de decisions, perquè sí que nosaltres el que hem vist en aquests espais d'incidència, de treball conjunt, no?, sí, amb qui té la responsabilitat, no?, amb la part governamental, doncs que les mesures que s'han anat prenent al llarg de confinament no ho han tingut en compte, no? Vull dir, primer hem arrencat tard amb les residències, després hem començat amb les campanyes de violència masclista, però ningú posava aquest eix, no?
Sí, i a més s'ha començat amb la violència masclista molt, molt tard, Neus.
No, i que potser, doncs, no era un anunci, no?, el que necessitaven per a través de WhatsApp, no?, perquè potser no l'estaven fent servir, i el que estaven necessitant és que el servei de teleassistència incorporés professionals formades, no?, que puguin detectar aquestes situacions de violència.
I tant, Neus, i tant, i tant. I molta raó amb tot també el que és la violència de gènere, que ja en parlarem més endavant i n'aprofundirem. Recordar a tothom el telèfon 900 900 120, i si no recordeu el 900 900 120, el 112, que serveix per tot, ja ho sabeu. Maria Eugènia Pons de Gironella, estem parlant de vulneració de drets, de bones relacions, com ho tenim això?
Home, ho tenim, que jo crec que això ha sigut una crisi sanitària que ha posat en evidència la salut, la falta de serveis sanitaris, en primer lloc, però també ens posa molt, molt, molt a la vista la falta de salut d'aquesta societat civil. Està claríssim que a l'aïllament de la gent gran, com s'ha tingut fins ara en aquestes residències, etcètera, va contra la seva salut psicològica, personal, el que no desitjaria ningú. Ningú vol que se l'aïlli, que se l'exclogui, i d'alguna manera aquesta societat civil que tenim, jo crec, insana, que ara s'ha demostrat que és fortament insana, els ha aïllat de tal manera que el virus els ha atacat de manera fulminant amb ells. Vull dir que els ha aïllat en llocs que no tenien les condicions que tenien que tenir. No estic massa d'acord amb que la privatització d'aquests centres ha sigut la causa. Uh-huh. Jo crec que és l'oblit permanent d'aquesta societat civil de lo que és la gent gran.
Sí, són diversos punts de vista i sempre és enriquidor. Maria Eugènia, ha sortit diverses vegades sobre la taula el tema, la Neus ens deia ara últimament, que els missatges han sigut infantilitzats, de la manera com s'ha parlat a la gent gran. La Laura Rossillo també ha posat el tema de la comunicació, com des de govern, com fins i tot des dels propis periodistes. La meva pregunta per tu, que portes tot el tema de les bones relacions, creus que consideres que el llenguatge per part del govern, per part dels mitjans de comunicació, ha sigut inclusiu o exclusiu cap a aquesta gent gran? O sigui, se'ls hi ha parlat bé, se'ls hi havia de parlar com els hi han parlat, en tercera persona, o s'havia d'haver estat molt més directe? Parlar-los potser doncs, de la mateixa manera com quan anem a votar i estan demanant el vot, no? Que diu, som el teu partit, nosaltres et representem, vota-nos. No? Diversos eslògans que trobem. Doncs en aquí sempre se'ls ha parlat en tercera persona.
Sí, bueno, això d'entrada, tercera persona, com si estem parlant d'una part de la societat, una part de la societat que té com una una data de caducitat. Em sembla tristíssim dir-ho, eh? Però d'alguna manera estem arraconant aquest grup de persones com si la dignitat humana tingués una caducitat. Està afectant a la gent gran. Jo crec que haguéssim corregut moltíssim si això hagués afectat els nens.
Clar,
haguéssim preparat grups, jo què sé, hi ha coses tan senzilles com donar-los seguretat.
Clar.
Quan a la gent gran, que és en la franja més vulnerable de la teva vida, no se'ls dona seguretat, ens estem equivocant molt.
I tant, i tant. Neus.
Sanitaris, tindria que haver-hi o afavorir grups medicalitzats i dir-ho.
Clar.
Perquè la gent quedi tranquil·la.
Clar, informar bé a tota la població. La Maria Eugènia ens està parlant de data de caducitat, de seguretat. Neus, jo tinc molt clar des del meu punt de vista com s'hauria d'haver fet aquesta comunicació per ser inclusiva. Què en penses tu? Que tens la visió molt més general i la realitat europea.
Sí, doncs de fet vam impulsar una campanya a les 2 setmanes de confinament, doncs tot el grup d'entitats, no, que treballem que amb el que són, no, els drets humans de les persones grans, vam treure realment un manifest, no, per posar sobre la taula aquesta qüestió, entre d'altres, no, un missatge, doncs, que d'alguna manera, com qualsevol altra persona, és que a què ens dona seguretat a les persones? Doncs sentir que la informació és transparent.
I tant.
Sentir que el missatge no és, doncs, que com que ets dèbil, no, i has de vigilar perquè t'atacarà, doncs, en aquest cas, no aquest virus, sinó més aviat hi ha aquest risc, i aquestes són les eines, no, que podem fer servir, no? Vull dir, hi havia molt de discurs global de cara a la població en general, de cuidi la seva salut emocional, faci, procuri organitzar-se els seus temps, pensi en coses que la motiven, en allò que faria, creï nous projectes, i en canvi el discurs cap a les persones grans era totalment el contrari. No sortir de casa, ja li portaran el menjar, no es preocupi, ja la trucarem, no?
Sí, i era més companyia aquest acompanyament i no sentir-se sola i venir-se baix. Doncs moltíssimes gràcies, Maria Eugènia Pons, Neus Pociello. Ens retrobem la setmana vinent via telefònica amb unes i amb unes altres aquí. I seguim amb el programa perquè ara qui ens entrarà és Olga Ortiz, que ens ha dit que porta molt bones notícies. A veure què ens explica. Bon dia, Olga Ortiz, advocada. Quina bona notícia ens portes avui?
Hola, molt bon dia, Mireia, molt bon dia a tots i a totes. Des de la Fundació La Caixa us porto una molt bona notícia. Un nou estudi avaluarà l'eficàcia de la hidroxicloroquina, que, com sabeu, és el medicament que més expectatives ha generat com a possible tractament per la malaltia causada per el coronavirus. El projecte es diu Projecte Covid-PREC i es farà als hospitals de Barcelona i de Madrid amb dones embarassades, 700 participants, que la meitat rebrà la hidroxicloroquina, que suposarà que a aquestes dones embarassades veiem els resultats. Són 2 estudis recents que suggereixen que aquest fàrmac podria ser eficaç i el projecte es diu Covid-PREC.
Escolta, Olga, és una excel·lent, excel·lent notícia. Notícies així són les que ens convenen en aquests moments. Doncs, Olga, ens retrobem la setmana vinent.
Molt bé, gràcies.
I amb tots vosaltres, estimades i estimats oients, també ens retrobem aquí, al Plusvàlua Dones. Gràcies a totes vosaltres, persones boniques, que ens esteu escoltant. I ens anem trobant dimarts, dijous, doncs som-hi. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo. Feliç i productiva setmana, Plusvàlua Dones.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 9:45 del matí, Plusvàlua Dones.
Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.